Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Vols posar el teu granet de sorra i ajudar els nostres mitjans a continuar amb la seva tasca? Doncs prova sort amb nosaltres. Compra ja les teves participacions per la Loteria de Nadal del número que tenim a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 59.605. 5 euros per participació, dels quals un serà la teva aportació. Tens temps fins al 13 de desembre. Passa per Ràdio Estel a buscar la teva sort. Comptes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Més informació al 93-409-2770 i a loteria@radioestel.cat.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals, caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Neix un nou so dins del panorama musical català. Bipolar.
Obre els ulls, està passant. Em deixes escapar.
El seu disc Fènix és un compendi de melodies enganxoses, lletres honestes, guitarres potents i pinzellades d'electrònica que es barregen en aquests 11 temes amb vocació clara de hit. Fènix, el nou disc de Bipolar.
La història, prova-ho, no tinguis por. Vine i deixem-ho tot.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, què tal estan? Siguin benvinguts un diumenge més al programa Església d'Urgell, que recull informació religiosa de la diòcesi d'Urgell, notícies, actes, activitats de les delegacions i també del nostre arquebisbe. Avui recollirem, a més de les notícies de la setmana, una entrevista amb el delegat diocesà d'Economia, Carles Martín, amb motiu de la jornada de germanor que celebrem aquest diumenge precisament. Els oferirem també la secció Preguntes que hem fet sobre i la resposta que ens donarà mossèn Xavier Parés, el delegat litúrgia, a la pregunta que ens fem avui. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas a la locució, l'Àlex Alsina a la taula de controls i Maria Marín, qui els parla, que dirigeix i presenta el programa. Som-hi, doncs. Doncs comencem el recorregut pel programa, tot fent el recull de notícies de la setmana amb la Patricia Navas. Endavant.
Amb motiu de la seva visita a Andorra per a la recepció del cos diplomàtic del copríncep episcopal que tingué lloc el proppassat divendres dia 4, el nunci de 60 data a Espanya, l'arquebisbe Renzo Frattini, va prolongar un dia la seva presència a la diòcesi d'Urgell. Després de sopar el mateix divendres i compartir amb l'arquebisbe Joan Enric i el seu consell episcopal acabada la recepció, l'endemà, dissabte, va celebrar l'Eucaristia a la capella de la residència de Sant Josep de la Seu d'Urgell, on pogué trobar els sacerdots allà residents, així com la comunitat de religioses germanetes dels ancians desemparats, els seminaristes de la diòcesi i els ancians de la residència. van concelebrar amb ell l'arcabisbe, el vicari general i el secretari general. Posteriorment, mentre l'arcabisbe participava al Consell Pastoral Diocesà, convocat amb anterioritat per a aquest dia, el representant del copríncep al Principat, mossèn Josep Maria Mauri, acompanyà monsenyor Fratini a visitar el Santuari Basílica de la Mare de Déu de Meritxell, on fou rebut pel capellà mossèn Ramon Rossell i per l'arxiprest mossèn Ramon Sarrias, pregar al santuari i visitar la darrera remodelació de l'ambó, el sagrari i el cambril de la Mare de Déu amb la nova sagrada imatge, i també pogué visitar la sala expositora de la col·lecció de bíblies allà conservada. El dissabte dia 5, al matí, tingué lloc la reunió ordinària del Consell Pastoral Diocesà d'Urgell, presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vivés i pel secretari primer Xavier Comas. Van poder tractar els temes de l'ordre del dia: el balanç provisional de l'any jubilar de la Misericòrdia, a càrrec de mossèn Ignasi Navarri, l'acció caritativa de l'Església Diocesana i, en especial, el treball de les Càritas Parroquials i la Diocesana, que presenta el secretari de Càritas Carles Martín, la preparació dels laics per a rebre els ministeris de serveis a la diòcesi, que presenta mossèn Xavier Parés, i el treball de l'Escola Diocesana de Formació Permanent amb mossèn Antoni Elvira. Es van poder aportar les informacions de la vida diocesana més immediata, també. El grup diocesà de famílies Evangeli.com, l'espai obert per a famílies amb inquietuds de la diòcesi d'Urgell, que des de fa uns anys es reuneix periòdicament, va celebrar la primera reunió del curs el diumenge passat, dia 6. En aquesta ocasió, la trobada tingué lloc a la casa d'un dels matrimonis que conformen el grup, amb una pregària preparada pels mateixos matrimonis. A continuació, tingué lloc una estona de diàleg i reflexió dels matrimonis a partir d'uns textos que ells havien preparat amb anterioritat a les seves llars. S'aprofundia en l'amor cristià i en la importància de la fe per a viure el matrimoni i la paternitat-maternitat, així com en la necessària concepció d'un amor que superi el simple enamorament inicial per a fonamentar-se en la fidelitat i la indissolubilitat conjugal. Els matrimonis exposaran en un ric diàleg entre ells els problemes que troben per a educar els seus fills i les necessitats de ser exemple amb coherència i testimoni per a ells. Finalment, pogueren rebre informació sobre l'acollida d'un infant per part d'una família que integra el grup i la riquesa que suposa per als nens i joves l'arribada d'un nou membre a la família, en un esperit de família oberta i de generositat. Mentre els matrimonis compartien aquesta reflexió, els seus fills i filles tingueren una sèrie d'activitats paral·leles. El grup vol ser obert a la incorporació de nous matrimonis i famílies i ha decidit reunir-se mensualment per a mantenir l'amistat i créixer en la fe i l'amor a Jesús. L'arcabisbe d'Urgell va presidir dimecres passat, dia 9, la solemne celebració de la concessió del títol de Basílica Menor al Santuari del Sant Crist de Balaguer, tot coincidint amb les festes del Sant Crist, que és la festa major de la ciutat. La missa d'acció de gràcies va ser concelebrada per sacerdots de molts indrets de la diòcesi, encapçalats pel sacerdot custodi del santuari, mossèn Pau Vidal, i l'arxiprest de la Noguera, mossèn Joan Pujol, els vicaris generals i molts preveres, entre els quals els rectors de les actuals basíliques de la diòcesi. També la comunitat de monges clarisses i l'Orfeó Balagueri, que acompanyà els cants. Les autoritats, fidels i amics del santuari van omplir a vessar el temple. En la celebració es van estrenar els dos símbols que distingeixen una basílica, el conopeu i el tintinacle, que han estat dissenyats per artesans especialistes expressament per al Santuari del Sant Crist i que incorporen el nou segell escut de la basílica i un fragment de l'himne del Sant Crist de Balaguer escrit per mossèn Jacint Verdaguer. Si hau nostra bandera, Sant Crist de Balaguer. Monsenyor Vivés va donar la benvinguda als presents i va adreçar una salutació on va posar en relleu la importància de la distinció que ha rebut aquest santuari del Sant Crist per part del Sant Pare i el goig que significa per a tots. Va parlar de les circumstàncies que han permès aquesta designació: l'especial devoció al Sant Crist, l'activitat pastoral que s'hi genera, l'estimació dels fidels, i també va destacar la joia que suposa per als balaguerins i per a tota la diòcesi, ja que aquest és un santuari molt estimat. Després, el secretari general mossèn David Codina va llegir el rescripte de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, en el qual s'atorga la distinció per a Balaguer. La concessió del títol de Basílica Menor procura enfortir la vinculació amb l'Església de Roma i amb el Sant Pare, i alhora promou la seva exemplaritat com a centre d'especial acció litúrgica i pastoral al país i a la diòcesi. El santuari del Sant Crist de Balaguer se suma així a les altres quatre basíliques menors amb què compta la diòcesi d'Urgell: la catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, la basílica de la Mare de Déu de Vall de Flors de Tremp, la del santuari de Meritxell i la del santuari de Núria.
Doncs anem a fer l'entrevista especial per a aquest diumenge, i és per recordar doncs que l'Església Diocesana celebra, o estem acabant de celebrar, la jornada o diada de germanor. Volem entrar en detall, amb el que puguem, doncs per conèixer, perquè l'Església necessita aquesta, les aportacions dels fidels, de tots aquests creients doncs que ens apropem, com l'hem de mantenir, com hem d'anar a fer funcionant doncs tot l'entramat d'aquesta família que és l'Església. Volem aprofundir, com deien, i hem convidat al nostre estudi el senyor Carles Martín, delegat d'Economia de la nostra diòcesi d'Urgell. Hola, bona nit, Carles.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres i, de fet, doncs, per apropar-nos en detall què és aquesta diada de germanor.
Bé, doncs aquesta diada de germanor i col·lecta de germanor és una de les col·lectes manades que celebren totes les parròquies, que és una de les, diguéssim, locals que estan les parròquies obligades a fer. Hi ha unes que són pontifícies, com el Domus, no Sant Jocs, i hi ha unes altres, com aquesta, que són a nivell local, a nivell de conferència episcopal, que venen manades a totes les diòcesis. Doncs aquesta de germanor és una d'aquestes. I què volem celebrar? Què volem demanar? Doncs el que volem és que els cristians, els catòlics, sentin l'Església com casa seva. El nostre lema d'enguany és: amb tu som una gran família. Tots hem de ser conscients que pel fet d'haver estat batejats com a fills de Déu, doncs formem part de la mateixa família, i com a qualsevol família doncs hi ha unes necessitats, hi ha unes coses que podem oferir, unes altres coses que ens pot oferir la família, i hem de ser conscients d'aquesta pertinença i col·laborar amb el que podem. Mm-hmm.
Perquè aspectes pràctics, per exemple, anem a situar-nos a la nostra diòcesi d'Urgell. Mm. Quins són els ingressos i despeses principals que tenim aquí, pròpiament?
Bé, doncs a la nostra diòcesi tenim, sumant el que és l'administració diocesana i les parròquies, tenim un pressupost, el 2015, que són els números que avui hem presentat, de 4.174.000 euros, aproximadament, d'ingressos i de despeses. Pel que fa als ingressos, la part més important, un 38%, ve de l'assignació tributària. Això què vol dir? Això és la creueta, la X, que posem quan fem la declaració de l'impost de la renta, doncs que s'ingressa a Hisenda i es distribueix a les diferents diòcesis. O sigui, aquest seria el més important. I després, en segon lloc, amb un 28%, són les aportacions voluntàries dels fidels, que són les almoines, les col·lectes, totes les quotes, aportacions, els subscriptors que rebem a nivell diocesà o a nivell parroquial. Després hi ha un altre ingrés important del 20%, que són subvencions per fer, bàsicament, manteniment de temples i altres ingressos d'altres institucions d'Església que col·laboren també amb la diòcesi. I pel que fa a les despeses, doncs hi ha una despesa que és molt important, que és el 45%, que és el manteniment dels nostres temples, de les nostres cases rectorals i les despeses de funcionament, de llum, de calefacció, de telèfon, perquè tota la maquinària diocesana pugui funcionar. Després hi ha un 23%, que són les retribucions que reben els preveres perquè puguin, doncs, perquè puguin viure i tenen un sou doncs, normal per poder mantenir el seu cotxe, fer els seus desplaçaments i poder mantenir-se. i després hi ha un 15%, que és la retribució del personal laic, que col·labora amb la diòcesi, doncs perquè també pugui tota l'administració funcionar, i un 15% que són accions pastorals i assistencials que es fa des de la diòcesi i des de les parròquies. Això a part de tota l'activitat que fa la Càritas diocesana i Mans Unides, que és el gruix més important de la nostra acció caritativa, doncs ve d'aquestes dues institucions que no estan, ara no estan englobades en aquest pressupost que hem presentat avui.
En aquestes accions pastorals també s'inclou persones que puguin tenir una necessitat, o bé van a Càritas o també poden anar a la parròquia els ajuda amb aquestes almoines, o han de canalitzar-se a través d'alguna altra...
Bé, les parròquies tenen la seva Càritas parroquial, que independent de la Càritas diocesana, que fa la seva també la seva acció caritativa, i també, doncs, diguéssim, fora de l'àmbit de Càritas, doncs, sempre totes les parròquies s'han dedicat, doncs, a estar al costat del més feble, del més desfavorit i del pobre, dels nostres germans. No? Sempre tenim aquesta vocació d'ajudar el pobre.
Òbviament, tots sabem que la situació social, socioeconòmica, al nivell del nostre estat i a nivell també mundial, diguem-ho així, doncs ha sofert una gran davallada. Per tant, doncs hi ha menys ingressos, molta gent a l'atur, etcètera, etcètera. Vostè ha notat que hagi hagut, doncs, que hagin minvat els ingressos respecte, per exemple, a l'any passat, o vull dir, del 15 al 14 han minvat, o se sap una mica percentualment o orientativament, es podria dir que sí que hi ha hagut una davallada?
Potser? Doncs malgrat el que es podria pensar en aquesta situació de crisi, les aportacions i els donatius que fan les persones que van a les parròquies o que són donants o subscriptors de Càritas, tant diocesana com parroquials, s'han mantingut constants aquests últims anys de la crisi, quan no han augmentat alguna miqueta. Sí. O sigui que la situació de pobresa ha fet que siguin més conscients els que tenen recursos per poder compartir i ho hagin fet amb la mida de les seves possibilitats.
Per tant, també hi ha una consciència de creients i de que hem d'ajudar els altres.
Sí, sí, això...
Perquè no som una ONG, nosaltres, per dir, com a església local, en aquest cas. I, clar, ara la pregunta, doncs, veient que veritablement hi ha aquesta col·laboració per part dels fidels, de la gent que assisteix a les celebracions, als parròquies, etcètera, si es cau de preguntar-li, doncs, com podríem col·laborar-hi més? Vull dir, hi ha gent que es està escoltant i diu, doncs jo també voldria fer una aportació, ni que sigui petita, però també ha col·laborat totes aquestes despeses que l'Església fa per fer possible la comunitat cristiana, perquè aquesta família tingui el que necessita.
Bé, no, jo el que voldria dir és que la idea de la jornada d'avui no és només demanar idees, sinó demanar el sosteniment de l'Església en totes les seves necessitats. Podem col·laborar de moltes maneres. Podem col·laborar sent catequistes de la nostra parròquia, portant algun grup d'infants, podem ajudar, doncs, amb temes de manteniment dels nostres temples, podem ajudar, doncs, obrint les nostres esglésies, que tenen poc personal, han d'estar tancades molta estona, doncs poder fer un temps de portes obertes i col·laborar amb això. Podem col·laborar resant també pels nostres germans. I podem col·laborar també, doncs, amb la nostra aportació econòmica, perquè són moltes les necessitats en aquest sentit que tenen les nostres parròquies. I en aquest sentit, a part de la col·lecta que s'ha realitzat avui, o qualsevol col·lecta que es pugui produir a les nostres parròquies, s'ha obert un web amb un portal de donatius on qualsevol persona pot fer una aportació bé esporàdica, puntual, o bé periòdica a la seva parròquia, sigui quina sigui, perquè hi són totes, o a la seva diòcesi. Aquest portal es diu donoamiglesia.com, donoamiglesia.com, que està en castellà i també està en català, i allà, doncs, bé, donant un número de targeta de crèdit o bé, donant un número de compte corrent, es poden fer aquestes aportacions. I en aquest sentit, també és molt important tenir present que aquestes aportacions desgraven fiscalment. I des d'aquest any, 2016, les aportacions que fem a l'Església Catòlica desgraven un 30%, i si ets fidel, que vol dir que durant 3 anys has fet aportacions iguals o superiors, doncs aquesta desgravació és del 35%. I els primers 150 euros que tu hagis aportat tenen una desgravació del 75%. O sigui que els primers 150 euros desgraven 75% i la resta un 30 o un 35% en funció del que hagis donat els 3 anys anteriors.
Alguna cosa més a afegir breument?
Bé, doncs potser agrair a totes les persones que col·laboren amb les seves parròquies, encoratjar-les a continuar amb aquest suport i, siguent tots germans, doncs, aprofundir en aquest sentiment de que tots formem una gran família i que tots hem d'anar a tirar endavant amb molta alegria, amb l'alegria de l'Evangeli.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Carles Martín, delegat d'Economia de la nostra diòcesi d'Urgell. Fins la propera.
Moltes gràcies. Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Novament, donem curs a les preguntes que ens fem sobre, que és aquesta secció que hem incorporat aquesta temporada al nostre programa, perquè som conscients de que hi ha persones, doncs, que davant de realitats que es troben quan van a l'Eucaristia, doncs es fan. És el cas, per exemple, de gent que trobem gent que a l'hora de la consagració, doncs, estan agenollats i altres, doncs, estan drets, dempeus. Aleshores, hem convidat a mossèn Xavier Parés, que és el delegat de litúrgia d'aquí de la nostra diòcesi d'Urgell, perquè ens ho expliqui. Mossèn Parés, bona nit, gràcies per ser-hi aquí. Doncs, què ens explicaria vostè d'aquesta qüestió?
Bueno, si s'ha de genollar o s'ha de sentar, no fem pas polèmica, perquè de vegades hi ha gent que d'això en fan polèmica.
Sí?
I no se n'ha pas de fer, eh?
Sí.
La norma del missal romà, la institució, els pernotandes del missal, diuen que a l'hora de la consagració s'ha d'estar agenollat si no hi ha dificultat, com és, per exemple, que hi ha molta gent, per tant, la manca de lloc, o, per exemple, el gran nombre d'assistents que fa impossible o difícil, o bé altres causes raonables, una persona que té reuma, una persona que està operada, una persona... Si no hi ha ningú i un es pot agenollar tranquil·lament, doncs la normativa és, a l'hora de la consagració, estar agenollats. De tota manera, es diu que pertoca a les conferències episcopals adoptar les actituds corporals, i aquesta és una actitud corporal. Agenollat, alguns diuen, home, és una actitud penitencial. I, per tant, la penitència ja la fem a la confessió, en un altre sacrament, en un altre moment, o a l'acte penitencial. La postura correcta davant del Senyor seria la postura de dret, que està amb respecte davant de Déu. O sigui, les dues actituds em sembla que són vàlides, tot i que la normativa parla d'agenollar-se si és que es pot. Sí. Hi ha persones que s'agenollen, pues, en vez de penitència ho fan una mica més amb el sentit de duració, no? També és bonic que durar. Jo me'n recordo que el bisbe Tena inclús deia que pedagògicament que també era bo genollar-se a la consagració, perquè es canviava d'actitud, no es distreu tant, i ara sentat, ara dret, ara genollat, i clar, de genollar-nos no ens agenollem pràcticament mai, o potser després de la comunió,
sí.
Però també, pedagògicament, deia també no fa res de que la gent es puguin agenollar a l'hora de la consagració.
Però hi ha molta gent que nosaltres ho observem, vostè també com a rector d'aquí de la catedral, que molta gent roman dreta, cada vegada més.
Sí, normalment la gent s'han acostumat drets.
S'han acostumat,
acostumat drets.
Aquesta postura
perquè
de respecte,
és una postura de respecte i de, també
d'atenció.
Davant d'una persona important ens posem firmes,
clar.
Ens posem drets. Sí,
no,
i davant del senyor, pues, aquesta actitud de drets és una actitud de respecte i de veneració. Mm-hmm. Tot i que ja dic que la norma també diu que si es pot es faci genollat.
Sí, sí. I per què a vegades doncs, es fa servir, quan a vegades se sent la campaneta que sembla com si convidés precisament a agenollar-se? En
sí.
Algunes esglésies, cada vegada en menys, em sembla, eh? Vostè ho sabrà millor que jo, però és que la campaneta sembla com que convida a agenollar-se?
Bueno,
és així? O ho ha fet en temps enrere?
Més que agenollar-se, la campaneta invita a parar atenció. Perquè tots ho sabem que ens distreguem amb molta facilitat.
Sí, sí.
I a missa també la imaginació se'ns en va per aquí per allà, i llavors, pam, sents un toc de campana i dius, ep, ara passa alguna aquí, no? I és la consagració. Llavors diem, atenció, que és el moment important en què el Senyor es fa present a les espècies sacramentals del pa i del vi.
Uh-huh.
És un toc d'atenció, perquè la gent que vulguin s'agenollin, la gent que no vulguin agenollar o no puguin, es puguin mantenir drets, però que sàpiguen que és el moment de la consagració.
Atenció, tots atents. Tots atents.
Sí,
que,
sí.
Que el que es va fer és molt important,
sí.
Més o menys vol dir
sí.
Això, no? Doncs alguna cosa més que hagin de tenir present o també que molta... L'important és l'actitud amb la que on va l'Eucaristia.
Exactament, l'actitud interior. L'actitud interior pues, de respecte, d'adoració, de saber que el Senyor està present i de poder mirar la Sagrada Forma i poder-la adorar, perquè és el cos del Senyor sí. Present en aquest pa eucarístic.
Mossèn Parés, doncs, li agraïm moltíssim que tingui tanta paciència amb nosaltres i que cada vegada que el convidem vingui per explicar-nos.
Molt de gust, molt de gust.
Com pot veure, i segurament que anirà sortint, hi ha moltes preguntes que formen part de la litúrgia, de l'actitud que tenim, de com hem de participar en l'Eucaristia i també en altres actes litúrgics, diguéssim, no? Però que és necessari la seva presència aquí. Estic justificant que vostè ha de venir.
Doncs ja ho sabeu. Sempre que faci falta em crideu i procuraré ser-hi.
Agraïm moltíssim la seva disponibilitat sempre.
A vosaltres,
gràcies. Fins la propera, bona nit. I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge, Diada de Germanor. Els hem fet arribar, en aquests 28 minuts de durada del programa, les notícies de la setmana. Una entrevista amb el delegat d'Economia de la diòcesi parlar-nos sobre Germanor. I també la resposta de mossèn Xavier Parés, el nostre delegat de litúrgia, a la pregunta sobre la posició aconsellable litúrgicament durant la consagració en la missa. Els recordem algunes dades d'agenda. Que, concretament, que avui s'ha fet la cloenda de celebracions de l'any de la misericòrdia a les esglésies diocesanes. També que aquest dimecres, dia 16, és la segona jornada de la cadena de pregària per les vocacions a la nostra diòcesi d'Urgell. I que el proper dissabte, dia 19, hi ha la jornada diocesana de catequistes a la seu d'Urgell. Recordin que per als dies 25 i 26 d'aquest novembre, divendres i dissabte, se celebrarà a Sant Julià de Lòria la quarta edició del Festival de Música Cristiana Canòlic Music. Per a tots aquells que estiguin interessats, vulguin adreçar-se a la pàgina web www.canolicmusic.com www.canolicmusic.com Music, en aquest cas, .com. Els desitgem que passin una bona setmana, de debò, amics. I recordin que els esperem diumenge vinent, si ho desitgen. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.